Pro, bueno, es una maravilla de persona también dentro del vestuario, ¿no? Siempre suma, está pendiente del bloque, del equipo, de los detalles. No, tiene molestias, no se ha sentido bien. Hemos intentado también dar descanso a la gente que tiene más minutos. Pedri también tiene una molestia que no lo hace sentir bien y hemos preferido que descanse.
Hola.
Hola.
Xavi, ¿cómo estás? Juan Irigoyen, del País. ¿Cómo ves, cómo viviste vos, que sos amigo, fuiste compañero de él, ahora sos su entrenador, esta ovación para Busquets, que no es un tipo que está demasiado acostumbrado a los reconocimientos?
Sí, creo que es la, si no la primera de las pocas ovaciones que le he escuchado a la gente, ¿no? Que parece mentira, ¿no? A veces, en las valoraciones del mundo del fútbol, para mí es una leyenda, es el mejor pivote defensivo que he visto jamás, que han visto mis ojos, el mejor. Entonces se lo merece, es leyenda viva del barcelonismo, por eso lo hemos cambiado a falta de 10 minutos para que se llevara una ovación, y la semana que viene pues se merece un homenaje tremendo, ¿no? Por todo lo que ha dado, ¿no? Más allá del futbolista, que podéis ver todos en el campo, como persona es todavía mejor, es espectacular como persona, como capitán, los valores que tiene. Bueno, ha marcado una época en el fútbol mundial, así que muy contento por él.
Hola Xavi, aquí Nacho. Hola. Jiménez de Más que Pelotas. Primero todo, enhorabuena por el título.
Muchas
en relación
gracias.
Al discurso que decía Busquets al finalizar del partido, decía que esto no ha hecho nada más que empezar. ¿Es lo que le dirías tú a los aficionados del Barça, sobre todo después de haber ganado este primer gran título después de tantos años sin hacerlo? Gracias.
Sí, pues que tenemos mucha ilusión, ojalá tenga razón Busi, ¿no? Ya le he dicho que nos ha metido mucha presión y que se quedara, ¿no? Si es el inicio de algo importante, pues ojalá lo sea, ¿no? El año que viene no será un año fácil, nos vamos a jugar a Montjuïc, pero con la ayuda de la gente, de la afición, creo que podemos también hacer un muy buen año, ¿no? Hay que reforzarse el equipo, pero ya estamos planificando y espero y deseo que consigamos más éxitos, ¿no?
¿Qué tal, Xavi? Adrià Regàs para el 10 del Barça. Ahora que te preguntaban por Busquets, ha entrado Eric Boren en el campo. Te quería preguntar si tienes algún plan pensado con Eric de cara a la próxima temporada para que juegue de pivote o es algo puntual. Gracias.
No, yo se lo he dicho personalmente, ¿no? Creo que lo comentamos un día aquí en rueda de prensa. Tengo fe en él en esa posición. Creo que se puede adaptar muy bien. Reúne unas condiciones básicas para hacer de pivote, lo ve muy bien, ve muy bien el fútbol, tiene buen desplazamiento de juego, gana muchísimos duelos. Bueno, tenemos una idea con él y vamos a ver los próximos partidos también.
Gràcies, bona
Gràcies.
Nit. Fins aquí la roda de premsa de Xavi Hernández amb aquesta idea, amb aquesta última idea. Comencem a acostumar-nos a veure més a Eric García al mig del camp que no pas a l'eix de la defensa. Un Xavi que també diu que Busquets ha rebut poques ovacions al llarg de la seva carrera i que avui volien que en rebés una, perquè per això l'han canviat en els minuts finals, i que espera doncs que hi hagi un homenatge a l'alçada de la llegenda que és el millor pivot defensiu que ha vist mai Xavi Hernández. De fet, mig en broma, li ha dit que es quedi, si és veritat, doncs que encara queden molts èxits per conquistar, tal com ha dit el capità en el discurs cap a l'afició. Un parell d'idees més del que ha dit Xavi en aquesta roda de premsa. Ha admès que és normal que la Reial Societat guanyi avui al Camp Nou. De fet, no sé si ho escolta malament, però jo diria que ha dit fins i tot que han estat de celebració durant tota la setmana i que aquestes coses poden passar. I de Pablo Torre diu que és una explicació futbolística, que té competència, això sí, ha dit que jugarà en els últims 3 partits i que tindrà oportunitats en aquest tram final de Lliga.
Començant per dimarts, el Barça torna a jugar dimarts, d'aquí a 3 dies, 10 de la nit, al Camp del Valladolid, amb sorpreses a la transmissió del Barça Jugar RAC1. Avui hem fet canvi de papers, que ha estat molt divertit, però dimarts hi haurà més sorpreses encara en el Valladolid-Barça. Ballera, una abraçada, gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Vinga, adéu-siau, bona nit. Seguim pendents de l'Estadella, aviam si el Guillem Estadella a la zona mixta surt algun protagonista.
Sí, estic pendent, a veure si surt algú.
Val.
Sí, tu ens avises. Molt moviment, però poca gent, jo us aviso. Sí.
12 i 20 minuts, i encara hi ha activitat al Camp Nou després d'aquest dia de celebració i d'entrega de títol. Ferran, Àlex, ara parlem del futur del Barça. Avui que hem celebrat la Lliga, s'ha de començar a pensar la temporada vinent, perquè Mateu i Deco tenen feina. Deco és el nom que el Roger Saperes va avançar a RAC1, que seria el relleu de Mateu Alemany, i finalment serà el relleu de Jordi Cruyff, no? Perquè Mateu Alemany es quedarà. Però a RAC1 es va avançar que Deco seria l'home, I Rafa Juste, vicepresident esportiu del Barça, fa només uns minuts ha confirmat a DAZN que Deco és l'home i que serà oficial en els pròxims dies que s'incorpora a l'àrea esportiva. Tenen feina Mateu i Deco. Ara parlarem d'aquest futur del Barça 23-24.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només de Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la Setmana Boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Vilamòbil, de Tarragona, Reus, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
77.241 77241 de la sèrie 22022.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pots reformar o pots fer el teu projecte amb Fontgas.
Fontgas.
35 anys de servei distribuint materials per a instal·lacions, reformes, climatització, sanitaris i molt més per a casa teva o per al teu negoci. Vine a les nostres 6 botigues Fontgas de Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers i Sant Celoni. Visita'ns a fontgas.com i a les xarxes.
Fontgas.
Vols sentir l'experiència de conduir un Nissan? I vols aprofitar de condicions especials en tota la gamma? Visita el nostre stand Nissan al Saló de l'Automòbil de Barcelona i descobreix la nostra nova gamma electrificada amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica. T'esperem del 13 al 21 de maig al Saló de l'Automòbil de Barcelona. Xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Sis minuts i dos quarts d'una de la matinada amb Ferran Correas, Àlex Pintanel, pentinant tot el que ha passat avui al Camp Nou, i també ara començarem a mirar cap a d'altres punts d'interès. Per exemple, al Madrid després de la patacada contra el Manchester City. Un City que avui ha estat campió ja per passiva de la Premier. Hem de trucar a Girona, al Miquel Agut, que avui hem perdut, la prèvia de l'Espanyol, hem d'anar a Kaunas. Però abans, Ferran, Àlex, això que dèiem, el futur, com el veieu? Què hauria de fitxar el Barça? Quines haurien de ser les prioritats? Si va bé el pla de viabilitat que s'ha presentat a la Lliga, si l'equip fa els deures, si hi ha retallades, si hi ha vendes, no? Si pot fer fair play.
Bé, a veure, jo pel que sé, el pla de viabilitat serà acceptat la setmana que ve. No sé si dilluns, dimarts, el Barça espera rebre notícies la setmana que ve, positives. Llavors això automàticament fa que puguis inscriure a tots els jugadors que tens renovats, Gavi, Araujo, Marcos Alonso, Roberto,
Peña,
Iñaki Peña i Balde, que no és oficial però està molt avançat. I, sobretot, molt important, que et quedis amb la regla del 1-1, que això és bàsic. Perquè llavors, clar, no és el mateix que vingui Messi, com sembla ser que vindrà, i cobri 25 milions i hagis de treure 25, que no.
Que
si
no,
estaves a l'1-4,
hagis de
treure 100, no?
Sí, sí.
Si s'aconsegueix això, jo crec que el Barça té bastant avançades algunes operacions.
Iñigo
Martínez
està fet, sí.
Gundogan està avançat. Hem d'esperar que el City acabi de jugar a la final de la Champions.
Messi està bastant
avançat. Mm. I jo crec que ja Xavi té claríssim que la prioritat és un mig centre que substitueixi a Busquets. Aquí ja Xavi té clar que ha de ser Zubimendi, però la Real et transmet, perquè els equips bascos et transmeten directament a la clàusula de rescissió.
Avui ha dit a l'Imanol en roda de premsa
que vol jugar a Champions.
Ell vol jugar a Champions. La Real.
Sí, sí. Aquí a RAC1 i la Marta va explicar que aquí mig ara passa a ser la prioritat número 1, veient que serà impossible a Zubimendi. Qui
mig s'ha ofert, i per mi seria un...
Poca broma si el Barça pot aconseguir a dir que fitxes d'aquí millor.
Per mi seria un gran fitxatge.
Vamos, també, però espectacular.
Però també et dic que dubto que el Bayern, que vas anar a picar-li a Lewandowski l'estiu passat, ara deixi picar-li a Kimmich. També és cert que el Bayern tampoc... Allà a Can Bayern no està l'horno pa bollos.
Sí, pot perdre la Lliga.
Sembla que és Kimmich el que vol marxar. Aquesta seria una clau important, el fet de ser el jugador vol marxar.
Des de la junta directiva aposten més per un altre nom, que és Rubén Neves, i jo crec que aquí...
Això és Mendes.
Bé, però això és perquè és una torna. Al final, si entren, han de sortir. I, lamentablement, perquè a mi em provoca tristor, però sembla que un dels que ha de sortir és en Sofat i tot això va lligat. Tu em portes, jo et faig sortir, etc. I després sembla que Xavi no té com una opció ara preferent fitxar un lateral dret perquè té a Koundé, té a Araujo, Sergio Roberto...
Ai, si bé Íñigo ja tens la posició de central una mica més encoberta, amb Christensen, Amèric, et pot jugar aquí, Marcos Alonso...
Però jo crec que fitxar un lateral dret és una... Per mi hauria de ser una prioritat. Mm. Per mi hauria de ser una prioritat, Xavi's avui, que no tenies lateral dret.
M'has hagut de posar Valde, clar.
Per mi és una necessitat, fitxar un lateral dret.
I que a més Valde lateral dret per les prestacions del Valde lateral esquerre. No, i tot el que ha afegit el Ferran, evidentment, fonamental el pivot, però al marge lateral, als interiors, si venen Gundogan, Messi, lo d'Íñigo, i després un nou. Jo crec que el nou també és necessari per donar-li un relleu a Lewandowski. Dit això, si el Barça és capaç de portar tres quartes parts dels jugadors que estem dient, jo crec que fa un salt de qualitat important, i sobretot per mi, en el famós quadrat en els interiors, si el Barça és capaç de portar Gundogan i a Messi, jo crec que el Barça fa un salt de qualitat, perquè per mi, ho dèiem abans amb la baixa de Pere aquesta temporada, per mi un dels punts on el Barça ha anat més coixa aquesta temporada és al mig del camp, i si pots portar aquests jugadors que per mi serveixen per donar un salt de qualitat important, crec que, vamos... que Xavi tindrà un escollir i que l'equip millorarà moltíssim.
Clar, pots optar o almenys a creure't de dir, va, aquest any la fase de grup sí, vuitens, quarts de la Champions, va, intentem-ho i després ja veurem, després el sorteig, el moment aquell...
Estaràs al bombú, per començar estaràs al bombú, que clar, això potser pot donar també una miqueta
un grup
de...
més assequible, a priori.
Aquí a l'eix també estem parlant del futur, però aquí la feina que tindran ara Mateu Alemany i Deco i Jordi fins que marxi el dia 30 de juny és l'operació sortida. Mm. Perquè arribin tots aquests han de sortir,
sí. I has de vendre bé, no? Allò 3 milions, cessió, no, has de vendre.
És evident que pots treure diners, no sé, per dos jugadors que en venen al camp que no estan al Barça, sinó que estan cedits, que poden ser l'Englet, que sembla ser que ho ha fet bé al Tottenham i al Vol, i Abde, que és un jugador que amb un cartell ara.
Ho ha fet bé un tití, perdona, el Lecce?
Sí, però tampoc crec que tregui.
Bueno, no sé, però allà a Itàlia
sí,
té cartell.
Ha fet bé. De fet, a l'Inter, crec que és un dels equips que havia preguntat.
No, no hi ha molta pasta a Itàlia.
No, però mira, tenen...
allà busquen trueques i coses d'aquestes.
A les tres finals europees hi ha un equip italià. Sí, sí. Fiorentina, Roma i Inter,
però,
imagina't.
Però no sé si ha de sortir Ansu, si ha de sortir Kessié, si ha de sortir... Alba, si, no sé, Ferran, Rafinha... Aquí és el problema.
No, aquí has de fer calaix i després
la,
portar...
On tens la feina és aquí.
Clar.
Que t'arribin ofertes.
Bé, n'anirem parlant, que això serà molt llarg, això de l'estiu. Estem a 20 de maig, eh? Serà molt llarg. Hola, Albert Ferran.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, demà València-Madrid, no? Madrid-València és? El Santiago
València,
Bernabéu?
València-Madrid.
València-Madrid és? És a Mestalla, eh? A Mestalla a 6:45 de la tarda. Val. Primer partit dels blancs després de l'eliminació de la Champions, després de tancar la temporada directament, o sigui, el Madrid dimecres va tancar la temporada. Aquest mes ja ha parlat Ancelotti i ha confirmat que seguirà Ancelotti.
Com a mínim és el que diu ell o el que li han dit des del club. El tècnic ha explicat que està motivat per continuar, que s'ha reunit amb Florentino Pérez després de caure contra el City i que el club li ha garantit que continuarà.
Cada dia per a mi és sempre lo mismo aquí, aún más después una derrota donde donde tengo más ilusión y más ganas de hacerlo mejor de lo que hemos hecho en la última parte. Entonces, la ilusión de estar en el Madrid es siempre al máximo
nivel.
Nois,
entra Busquets.
Me gustaría saber si el club ya le ha garantizado que usted va a cumplir su contrato. Gracias.
Sí.
Bé, això és el que veia en Xalotti.
Sí.
I espera, que hi ha Busquets. Busquets està d'ella, a veure què diu.
Sí, tenim Busquets ara mateix.
A veure què diu.
Xufo.
Què comença ahí? Nosaltres mateixos.
¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Bueno, ¿qué se siente en una noche tan especial como la de hoy levantar tu primera liga como capitán y en tu penúltimo partido en el Camp Nou?
Bien, muy contento, ¿no? Por todo lo que supone, tanto a nivel personal como sobre todo a nivel de club, de equipo, de grupo. Llevamos años sin ganar títulos importantes y poder volver a celebrarlo con la afición, poder compartir estos momentos y vivirlo, pues te hace que estés mucho más contento y que te vayas pues con un mejor sabor de boca, si cabe.
Hola, Sergio, aquí, Víctor Lozano, en directo para la Radio Estadio Onda Cero. Felicidades por el título y tu trayectoria. Quiero que me expliques un poco, tú has celebrado aquí tantísimos títulos, Champions, Ligas, Copas, hoy sabías que era el último... ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te pasaba por la cabeza? ¿Qué te pasaba por el corazón?
Bien, estoy aguantando bastante bien, yo creo. Seguro que el último partido en casa será más emotivo. Pero bueno, como he dicho antes, aparte de lo emotivo que pueda llegar a ser, sobre todo es satisfacción y alegría, ¿no? El poder vivir esto otra vez, el poder irme así, siendo importante, ganando títulos, yo creo que tiene mucho más peso que en lo emotivo y muy feliz por poder vivir todo esto.
Sergio, has anunciado que es el principio de muchos títulos. Ahora que la gente cambia de opinión, ¿no están a tiempo de convencerte para que te quedes una temporada más?
No. No soy como Mateo. Pero bueno, al final es ley de fútbol, del deporte en general, y todo tiene un inicio y un final, y yo les apoyaré desde la distancia, donde me toque, seré un seguidor más. Y seguro que, como tú dices, no sé si se va a poder conseguir muchos títulos, pocos, pero yo creo que hemos hecho a un gran equipo, un equipo sólido, un equipo que puede jugar de tú a tú contra todos los rivales, y seguro que van a dar muchas alegrías y van a pelear por lograr muchos títulos.
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Lo primero de todo, enhorabuena por la Liga.
Muchas gracias.
Tú has ganado muchas ligas con el Barça. No sé si esta tiene algún regusto especial después de los años que habéis pasado estos años atrás, que no habéis ganado ningún gran título. No sé si esta para ti tiene algún gustito especial.
Sí. Es así. Después de unos años difíciles, el poder volver a vivir todo esto, a ganar... A la mayoría de jugadores que son nuevos porque son fichajes o gente joven, poder hacer ver que pueden y poder vivir esto les va a servir de experiencia para en un futuro y para mí, como tú dices, también, ¿no? Después de unos años que no han sido los mejores a nivel de títulos y poder irme también así, pues muy contento por ello.
Sergio, aquí darrera, Santiago Valle en directo, Mugus para el Barça, Cataluña.
M'agradaria saber, has anunciat el teu adeu, si pots avançar alguna cosa de quins plans tens de cara al futur. Es parla molt d'Aràbia, si ja tens presa la decisió.
No, encara no. Tinc diverses opcions, però encara no hi ha res tancat. Hi ha interès de diversos equips, però bueno, fins que no acabi la Lliga, jo crec que no hi haurà cap decisió, així que bueno, ara centrar-nos en els partits que queden, poder viure tot això, la meva despedida i gaudir d'una temporada que bueno, està molt bé.
Sergio, què tal? Mira aquí, Guillem Estadella de RAC1, felicitats pel títol. Escolta, hem vist a Rafinha amb un pentinat una mica delicat. Volia saber si ha estat una aposta o ha sigut un mal dia a la perruqueria.
No, ha sigut la segona, la veritat. Nosaltres no sabíem res, inclús ha vingut amb un, no sé si un barret o algo així, per amagar-se una mica i que sigui una exclusiva al partit, però quan l'hem vist, doncs, ens hem sorprès.
Saber un poco cuáles son las cualidades que ha tenido Xavi para conseguir este título, el título suyo.
Yo creo que sobre todo la experiencia, ¿no? De todo lo que ha vivido como jugador y conocer tanto el club y la casa, y luego el conocimiento que ha tenido como entrenador, de poder haber estado con muchos entrenadores y muy buenos, haber aprendido, haber tenido la experiencia ahí en Qatar también. Yo creo que ha sido muy positivo y que muchas veces cuando no han salido las cosas, también se ha puesto en el lugar de los jugadores, de conocer el entorno y el club, que a veces es un poco complicado, y ha tenido pues esa experiencia y esa psicología para reflotar un equipo que tenía muchos jugadores jóvenes, muchos fichajes, y que al final entre todos hemos hecho que eso fuera algo positivo y hacer un equipo muy sólido para ganar.
Farem las cuatro últimas preguntas, ¿vale? Aquí. ¿Vale?
Hola, Sergio.
Aquí.
Buenas noches.
Hola.
David Ibañez de Mediaset, felicidades por la Liga y
gracias.
La victoria. Dices que todavía no tienes nada decidido y mucha gente dice, bueno, quizás el futuro de Sergio va relacionado con el de Leo Messi. Son muy amigos. ¿Eso tiene algo que ver? Aunque tú te vayas, puede venir aquí Leo, le ves volviendo, ¿le convencerías?
Bueno, cada uno tiene que tomar decisión. Yo creo que cada uno tiene su vida, sus intenciones, su familia, y claro que a todos nos gustaría poder coincidir y jugar con Leo, que es el mejor del mundo, pero no está ligado a nada ni tiene nada que ver.
Hola, Sergio. Hola. Manuño, para el Chiringuito, antes de nada, felicidades también por la Liga y por la trayectoria.
Muchas gracias.
¿Qué momento más bonito y peor recuerdas de tu trayectoria en el Barça? ¿Y hay algo más bonito que marcharte de aquí levantando un título en el Camp Nou? Gracias.
No, la verdad que no, que ha sido una despedida, o está siendo una despedida muy emotiva y muy feliz. Como tú dices, y he dicho antes, el poder irme ganando un gran título, celebrarlo con la gente después de unos años difíciles, pues te hace estar muy orgulloso, como también de toda la trayectoria. Al final en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana, y yo he sido un privilegiado porque he ganado mucho, porque he sido importante, por poder hacerlo aquí en el club de mi vida, y me voy muy feliz. Y en cuanto al mejor y peor momento, yo creo que los primeros años, por ser joven, por lograr tantos títulos, un sextete, por aprender tanto, yo creo que me marcaron mucho. Y en los peores momentos, quizás estos últimos años, ¿no? Que se ha juntado todo, una mala situación del club, la plantilla que no estuvo al nivel y que no ganó títulos. Y bueno, pues al final también es fútbol y de todo se aprende, y de todo se cogen experiencias, y de todo te sirve para ser mejor jugador y persona, y al final hay que aceptarlo.
Sincer, Sergio Busquets. Hola, Sergio. Estem escoltant-lo en directe a les 12:38 de la nit aquí en aquest Tu Diràs, després d'aixecar el títol de Lliga. A veure què diuen aquestes últimes preguntes.
Son 15 temporadas en el Barcelona. Es verdad que muchos años has estado, entre comillas, a la sombra de Xavi, de Iniesta, también de Messi. Recuerdo en una celebración Xavi pidiendo al público que coreara tu nombre, porque decía que eras el mejor. ¿Tienes un poco esta sensación que a pesar que has ganado mucho y la afición te ha apoyado, que a veces no se ha valorado lo suficiente la figura, el peso de Sergio Busquets en este Barça? Gracias.
Bueno, puede ser en parte en los premios o en general. Tampoco lo he buscado ni lo he querido. Yo me he sentido muy importante con mis compañeros, con el club, con el staff, con gente que ha sido rival o entrenadores de otros equipos, en general la gente del mundo del fútbol, yo creo que sí que me ha valorado mucho y eso es lo más importante para mí. Me gusta más eso que quizás algunos premios individuales, aunque no te voy a decir que a nadie le amarga eso, pero he sido muy tranquilo, me he centrado en mi trabajo y no le he dado mucha más importancia. Tampoco me ha gustado estar en primer plano, aunque con los años pues me ha tocado por veteranía y capitanía. Pero bueno, en el fútbol tiene esto también, la parte mediática, y hay que aceptarlo también.
Sí. Hola, Sergio. Paula Muriel para Jugones. Primero de todo, enhorabuena por esta liga. En el partido de hoy te hemos visto comentando algo, incluso riendo con Zubimendi. ¿Qué os habéis dicho? ¿De qué habéis hablado?
Cosas que son secretas y se quedan en el campo. Pero bueno, yo agradecido, que siempre ha tenido buenas palabras para mí, y bueno, también hemos coincidido, no en la selección, pero él sí en las categorías inferiores, que a veces pues estamos en las rozas, y bueno, nos conocemos un poco, nos llevamos muy bien y estábamos hablando del partido sin más.
Molt bé,
doncs Sergio Busquets, Estavella, molt bé, aquí a la zona mixta.
Fem el que podem, ja ho saps, que calgui.
Molt bé. Si el Barça... No, mira, si el City guanya la Champions, et fas el pentinat de Rafinha o què?
Sí, el City guanya la Champions, me'l faig, i tant.
Va,
sí, sí.
Queda gravat, Estadella.
Però amb els colors del City.
Però amb els colors del City, sí. Volem una clapa blau cel i l'altra blanca. Val?
City sent a tope,
Molt
sí,
bé.
Sí.
Una abraçada, Guillem.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit. Tanquem aquesta zona baixa també del Camp Nou, després d'haver sentit el gran protagonista del tram final avui del partit del Camp Nou, com era Sergio Busquets, el capità del Barça, avui distès, tranquil, també, davant del micròfon. Bé, dèiem, Ancelotti, dient que es queda. M'ha sorprès molt aquesta declaració.
El club li ha dit que compta amb ell, que continuarà. I recuperem també un altre document de la roda de premsa, insistint que, malgrat l'eliminació contra el City, la temporada és bona i també ha tret pit d'aquests dos últims anys com a tècnic del Madrid.
El partido de l'último partido ha sido malo, muy malo. Estamos todos dolidos por esto. La temporada, al momento, ha sido una buena temporada. Y las dos temporadas han sido dos temporadas inolvidables.
De cara a demà, té tots els jugadors disponibles, ha descartat Mariano i Hazard, que fa la sensació que ja no es vestiran de blanc mai més. El Madrid es juga aquestes últimes jornades la segona posició amb l'Atlètic de Madrid. De la seva banda, el València sí que és molt important el partit, s'està jugant la permanència, els xes són 15ens, amb dos punts de marge sobre el descens, un València que avui ha celebrat el centenari de Mestalla. El 20 de maig de 1923 es va jugar el primer partit, va ser un València-Llevant.
Demà a dos quarts de set, eh? A més, contraprogramant-se, perquè també es juga la final de l'Eurolliga a les 7 de la tarda.
Si fos aficionat del Madrid no tindria cap dubte.
Clar. Fa mala pinta, no, Ancelotti? Tot i que em digui que el club li ha dit que continuarà pintant ell, després del que vam veure dimecres.
La pregunta és si Florentino li ha confirmat després de l'1 de dimecres o no.
O abans.
No, diu que no, s'han reunit després del desastre de Manchester, i que li va expressar bones paraules i que en principi suposo que aquesta confirmació ha arribat després de l'eliminació. Jo crec que també el gran problema que té el Madrid és que si no tens Ancelotti, vés a saber qui pots trobar.
És que el Real Madrid va repetir entrenadors, Zidane Ancelotti.
Falta Mourinho ara, que entri la roda.
No? De fet, després de la ensopada contra el City, jo vaig tornar a sentir el nom de Zidane una altra vegada.
Sí, sí.
Jo crec que el Real Madrid el problema que té no és... De fet, Ancelotti és un grandiós gestor i ho ha demostrat. Jo crec que el problema que té és que Florentino ha fitxat el que ha fitxat, o sigui, poc, i s'ha gastat calés, no vol dir que no s'hagi gastat, perquè Tchouaméni li ha costat 100 quilos, però ha fitxat poc i l'equip, evidentment, se li ha fet gran. Li va donar la temporada passada, perquè jo crec que allò és una cosa paranormal el que va passar a la Champions,
totalment.
Però aquesta temporada no.
I aquesta temporada, ha tingut sort de la grandíssima versió de Vinícius. Sense aquest Vinícius, acaba a 20 punts de la Lliga i segurament hagués caigut abans a la Champions.
Sí.
Probablement una falta de planificació.
Sí. A veure què passa amb el Madrid, també, aquest futur.
Fitxarà.
I a veure què fan demà, la imatge que ofereixen.
L'estiu passat ho van tirar tot, o sigui, van apostar tot per Mbappé, i quan va fallar Mbappé...
Es van quedar sense res. Avui el Girona ha fet un pas enrere per anar a Europa. Tenim per aquí el Miquel Agut. Hola, Miquel.
Hola, Lluís Pellicer.
Què tal? Bona nit. Escolta, com estan els ànims després de la derrota contra el Villarreal?
Home, no negarem que els ànims han quedat tocats perquè, esclar, parties com a setè, depenent de tu mateix, però també és veritat que només havies perdut un partit dels últims 9 i que algun dia havies de perdre contra un Villarreal que encara matemàticament aspira a jugar a la Lliga de Campions la temporada que ve. És una derrota injusta, la gent ha quedat tocada, però com escoltarem de seguida dient-ho a Mitchell, el millor és que hi ha jornada entre setmana, que dimarts hi ha partit al camp del Celta, serà molt difícil perquè el Celta s'hi juga a la permanència, però en tot cas, el Girona té una oportunitat tres dies després d'intentar treure's el mal regust de boca, no de la imatge de l'equip, que ha tornat a ser bona, sinó del resultat que l'ha paralitzat.
Mira, escoltem què ha dit Mitchell a la sala de premsa sobre això que explica el Miquel.
Nada que reprochar. Creo que hemos hecho un muy buen partido y hemos competido muy bien y hemos tenido situaciones para hacer daño, pero quizás en zona 3 o en el último tercio de campo, la sensación que tengo es que no hemos finalizado todo lo que teníamos que finalizar.
Un Mitchell orgullós de l'equip, li ha faltat un punt més de grapa a l'hora de finalitzar les jugades, ja no per rematar porteria i fer gol, sinó també per evitar contraatacs del Villarreal. En tot cas, està convençut que no es deixaran anar després de la derrota d'avui, que els allunya de moment per 2 punts de la 7a plaça, l'última que dona accés a Europa per la temporada que ve.
Veo a los jugadores hoy fastidiados, pero lo veo al equipo trabajando muy bien y la sensación que tengo es que no nos vamos a dejar llevar, todo lo contrario. El equipo quiere llegar lo más arriba posible y me da la sensación de que va a ser así. Y la buena noticia es que dentro de 3 días tenemos otro partido.
Doncs això és el que diu Mitchell. Us faig la pregunta directa. Creieu que entrarà a Europa al Girona o no? Li queda Celta a fora, Betis a casa i Osasuna a fora.
Calendari complicat, no l'últim partit, però sobretot els dos propers complicat. Celta sembla salvat i s'està complicant la vida, i el Betis, bé, està pràcticament classificat per Europa League i amb poques opcions de Champions, però calendari complicat. També és cert que jo crec que el Girona té la il·lusió que té ara, però si posen els peus a terra, no sé si els hi convé.
Quique Carcel ho ha reconegut aquí a Rancú.
Serà un problema per ells la temporada que ve, amb la plantilla que el pressupost que tenen, la plantilla que tindran, jugar a Europa i jugar a la Lliga, no sé si els hi convé encara. Jo crec que el projecte és d'intentar fer-ho alguna vegada, però no tan aviat.
Jo crec que opcions pot tenir d'aquí a final de temporada, però estic d'acord amb el Ferran. No sé fins a quin punt esportivament parlant és bo pel Girona compaginar aquestes dues competicions. De totes maneres, jo crec que són els 3 partits que li queden al Girona perquè la gent els disfruti. Ja. O sigui, perquè es gaudeixi de la temporada que ha fet el Girona, salvat des d'allà fa no sé quantes jornades, plantant-li cara al Barça, a Madrid. Jo crec que és un últim tram de temporada perquè els aficionats del Girona ho gaudeixin.
No, ràpid, que s'ha d'esperar que faci el Sevilla a l'Europa League, perquè si el Sevilla a l'Europa League guanya l'Europa League i ell està en una d'aquestes places, la Lliga Espanyola per una.
O sigui que... Clar, perquè vas a la Champions amb 5 equips i llavors només tindries
si el Sevilla quedés, Europa League. Si el Sevilla quedés setè perquè l'Europa League no arribarà. Sí. Quedés setè i guanyes l'Europa League, aquella plaça de Conference es perd. Ja.
Bé, no, en tot cas, demanem tots amb el Betis. A les 9, Sevilla-Betis, vale. Doncs demà som tots bètics a Girona.
Molt bé. Alguna cosa més?
No, que ja empatiràs a la redacció demà perquè hi ha 3 partits, vaja, que afecten el Girona. Demà convé que l'Espanyol guanyi al camp del Rayo, convé que l'Atlètic de Madrid guanyi contra l'Osasuna i que el Betis guanyi contra el Sevilla, i amb això ja ho tindríem tot fet. I dimarts al camp del Celta, sancionat David López, baixa, tornarà a Oriol Romeu.
Perfecte. Demà pararem més tranquil·lament del Girona, d'aquesta situació, i farem números un cop acabi la jornada de les opcions que té en Europa, i sentirem l'afició del Girona, que avui l'Arnau Pou, el nostre estudiant en pràctiques, ha estat per Montilivi i ha parlat amb l'afició després d'aquesta patacada avui. Gràcies, Miquel.
Una abraçada per tots.
Adéu, gràcies, una abraçada. Demà a les 2 del migdia, última oportunitat de l'Espanyol per creure en la salvació. Demà a les 2 del migdia, en directe a RAC1, Rayo Vallecano Espanyol. I a més, Luis García, el tècnic blanquiblau, té una baixa important, en atac, la de Braithwaite. Joan Camí, hola, què tal? Bona nit.
Hola, Aleix, bona nit. Sí, convocatòria de 23 jugadors. Grajera i Braithwaite per lesió i Rubén Sánchez per decisió tècnica són baixa, no viatgen a Vallecas. Coleoxo, extrem del filial, continua a la llista i aquesta tarda no ha pogut jugar amb el filial en l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a Primera Federació contra l'Atlètic de Madrid B. Ahir va parlar Luis García, el tècnic blanquiblau, segueix creient en la permanència.
No, sí, es posible, claro que es posible. Todo lo cambia un resultado. Estamos a tiempo. Es cierto que cada vez queda menos, pero estamos a tiempo, así que en mi cabeza, como te he dicho antes, y en la de los jugadores, que al final es lo más importante, siempre está el poder revertir la situación.
Al davant, un Rayo Vallecano que no podrà comptar ni amb Mario Suárez ni amb Trejo, sancionats, i que segueix aspirant a les posicions europees. Luis García va parlar del tècnic del Rayo, Don Iraola.
Ahora sí que es momento de ganar, no por romper la estadística y también, pero sino porque nos jugamos todo. Entonces creo que es el mejor momento para romper esa estadística. Estamos convencidos de que lo podemos conseguir, y a partir de conseguir un resultado positivo, sumar de tres, evidentemente todo se verá diferente.
També va haver-hi temps per parlar del derbi. Luis García va explicar que els jugadors del Barça es van disculpar amb Oscar Gil.
Y son momentos muy jodidos y muy, muy complicados. Me consta que se han pedido disculpas. Uno en la vida se puede equivocar. Lo importante también es pedir disculpas, pero siempre antes de eso hay que aprender y saber y ponerse en el lugar del otro. Y creo que eso es la clave de todo, ¿no?
L'equip ja és a Madrid, on s'hi quedarà concentrat fins a l'hora del partit. Un document més a l'eix, en aquest cas d'Iraola, que ha parlat aquest matí sobre Raúl de Tomás i Diego López, jugadors de l'Espanyol, no ha confirmat ni ha desmentit que Raúl de Tomás sigui titular demà contra el seu exequip.
Cuando juegas contra equipos contra los que has estado antes, pues me imagino que Diego, que Raúl, que jugadores que han estado en el Español, pues seguro que es un partido especial para ellos, ¿no?
Hernández serà l'encarregat de dirigir el partit amb Jaime Latre al bar.
Sort demà, Joan, i bon viatge cap a Madrid amb l'Eduard de Batlle i el Dani Solsona. Us escoltarem a partir de les dues. Pintanel, Correas, molt ràpid, creieu que salva l'Espanyol?
Jo ho veig complicat. Sobretot venint d'on ve i sobretot pel rendiment que està oferint l'Espanyol.
Està a 4 punts, avui.
Sí, crec que tindrà opcions, i sobretot si guanyarà amb el Vallecas, que per mi és fonamental. Però, vamos, si salva serà in extremis al final.
Jo crec que ha guanyat mínim 3 partits de 4 i per mi la salvació passa per Vallecas. Crec que els dos últims partits, València i Almeria, poden estar salvats i anirà bé l'Espanyol, però és impepinable que guanya demà o no té res a fer.
Dimecres recordo Espanyol Atlético a Cornellà al Prat, vull dir, si guanyes demà i enllaces una victòria amb l'Atlético, sí, fa 6-6, llavors pots arribar a aquestes dues jornades que deies.
És que és el partit més difícil de demà, perquè el Rayo s'està jugant, el que deia el Miquel, no? S'està jugant la Conference.
Sí, el demà probablement també és per canviar la dinàmica, no? El fet de dir, canvies la dinàmica, probablement afrontes d'una altra manera el partit contra l'Atlètic de Madrid, el que deies tu. Jo crec que és clau que si a les dues últimes jornades València i Almeria arriben salvats, doncs són dos partits, evidentment, el que dèiem avui al Barça, no? La tensió no és la mateixa quan t'hi jugues coses.
8 minuts i la 1 de la matinada. Fem una pausa i de seguida tancarem tertúlia, però abans anirem a Caunes un moment. Voleu saludar un segon al Mundet i al Dami i parlar una mica de les fet ahir?
Pobres. Inexplicable.
Pobre. Inexplicable. Vinga, ara tornem i tanquem la tertúlia anant a Caunes.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Hi ha un món ple de llibertat i aventures, però no el pots explorar assegut al teu sofà. Has de sortir fora i viure'l de veritat. Nou Jeep Avenger, creat per al món real. Vine a conèixer-lo durant la setmana del Saló de l'Automòbil als concessionaris de la xarxa Jeep de Catalunya.
Mogauto presenta les darreres novetats de la gamma Volkswagen i, a més, també híbrida i elèctrica. I aquest mes gaudeix només a Mogauto de descomptes especials únics i exclusius coincidint amb el Saló de l'Automòbil. Recorda, només a Mogauto Barcelona, al costat de la Maquinista, Rambla Guipúscoa i a la City Store de Gran Via, cantonada Padilla. I a Badalona, al polígon de les Guixeres, mogauto.com.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
Salsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Arriba la Fira de l'Automòbil a Motor Múnich i Motor Múnich Cadí. Visita'ns del 13 al 24 de maig i aprofita les millors condicions de l'any per trobar el teu nou cotxe. Els millors preus, més a prop que mai, al teu concessionari de sempre. Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com
Ford Fiesta per 18.500 euros,
Ford Focus per 20.800 euros,
Ford Kuga per 22.800 euros
i moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet,
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell,
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Escolta, el teu marit es troba bé?
Sí, ha dit el metge que d'aquí una setmana li passarà.
Només a la setmana boja de Volkswagen, del 22 al 27 de maig. Vine al teu concessionari i informa't de les magnífiques condicions. A més, si finances amb MyWay de Volkswagen Bank, emporta't l'assegurança i el manteniment gratis.
T'esperem a Vilamòbil, de Tarragona, Reus, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat
1, 5, 8, 20 i 35. I els sols, el 3 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
La tancarem, malauradament, parlant de la desfeta del Barça ahir a la Final Four de l'Eurolliga, des de Kaunas. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Hola, Dami.
Hola, bona nit.
Encara tenim els dos enviats especials, Marc Mundet i Damià López, allà a Kaunas, pendents demà d'aquesta jornada del tercer i quart lloc de Barça-Mònaco i, sobretot, també de la final de l'Olimpíada Real Madrid. Molt tocats, veu quedar? Correa, Espintanel, o què? I...
Home, sí, jo crec que tothom... Jo crec que aquesta era l'Eurolliga del Barça. Ho han reconegut avui... i ahir, després del partit i avui, tant jugadors com entrenadors com Navarro.
Ara el sentirem.
Era l'Eurolliga del Barça. Arribava, potser no... La final hagués estat una altra història, perquè Olympiacos és un equipàs i, a més, bueno, ho ha demostrat sent el líder de la fase regular, però el Barça arribava molt bé. Arribava molt bé i crec que com a... crec que és superior al Real Madrid. El Real Madrid arribava sense Yagüsel, sense Dec, sense Poirier, amb només la rotació de ja ho diré, de Tavares. Ho tenia tot a favor al Barça, però jo crec que va haver un plantejament horrorós de partit, que la primera part es va salvar perquè per l'enxerant el triple, i a la segona, quan els triples van deixar d'entrar, ja, allò es va acabar.
Ja anava tard.
Sí, inexplicable, i sobretot perquè les últimes setmanes de competició, jo la sensació que tenia és que el Barça estava molt bé físicament i també de coco, que crec que era important per afrontar una competició com aquesta.
L'altre dia et jugues a la primera plaça
i guanyes a Bascònia
i guanyes bé.
I has tingut partits justos que els has acabat guanyant, vas a Kaunas a la tercera... el tercer partit hi guanyes bé, el segon aquí contra els Alguiris, partit de just i l'acabes guanyant, i la sensació és que aquest any sí, i és inexplicable, em sembla una patacada forta i que probablement portarà conseqüències.
Sí, ahir ja tindrem temps de parlar-ne d'això perquè és el següent capítol, no? Ara ve la Lliga CB, no? Que a veure si es pot guanyar per tancar bé la temporada, però sí, sí, s'han de prendre decisions. Avui han començat a parlar Joan Carles Navarro. Ahir els jugadors van demanar disculpes. Com ha anat l'endemà amb aquestes declaracions de Navarro, Mundet?
A veure, bastant en la línia de l'esperat, eh? Juan Carlos Navarro s'ha alineat directament amb el que vam escoltar ja al vestidor i escoltem un primer document de veu, Aleix. L'equip ha fallat.
I no hem estat a l'alçada d'aquesta Final Four i les sensacions són dolentes. Des que veníem amb aspiracions d'intentar emportar-nos aquesta Eurolliga, però ahir pues, jo crec que van haver molts de nervis, no vam agafar mai el nostre ritme de joc i una llàstima, no? Llàstima.
A partir d'aquí hi ha un meló per obrir enmig d'una maranya molt, molt dolenta. Mira que fa anys que volto amb el bàsquet, m'atrepeixo a dir que el feedback que s'està generant amb la derrota d'ahir contra el Madrid en aquestes semifinals és pitjor que el de Milà 2014 amb aquella derrota de 40 punts contra el Madrid. Allò va ser una crisi esportiva. Aquí s'estan barrejant moltes coses. A banda del propi resultat en si, hi ha el context econòmic del club que des de l'àrea de futbol estan intoxicant per retallar tot el que puguin al pressupost de l'equip. Dos noms propis a la diana en tota aquesta maranya, en tot aquest mal ambient. Un és el de Nikola Mirotić, el jugador més ben pagat de la plantilla i d'Europa, 12 milions d'euros l'any, bruts. Ell, Navarro fa un discurs molt... Mirotić fa un discurs molt ambigu ahir al micròfon de Damià López, amb allò de que veremos si estudia l'any que viene. Juan Carlos Navarro aquesta tarda s'ha limitat a recordar que és un jugador que ara mateix el club té nòmina.
Nico tiene contrato, como he dicho. Queremos al mejor Nico desde mañana. Y él es profesional y tiene que serlo para que nos ayude a ganar esta liga tan importante después de lo que ha pasado hoy.
Mirotić té contracte fins al 2025 a raó d'aquests 11-12 milions d'euros anuals bruts. Són al voltant d'uns 23 milions d'euros que el Barça té pendents amb el Montenegrí, que haurà d'arribar a un acord amb ell si és que en algun moment el vol rescindir. Ell aquí és qui té la... Mirotić, en certa manera, és qui té la paella pel mànec. Cal tenir present que la intenció del club és retallar un 15% del pressupost de la plantilla a la temporada vinent. Però hi ha un greu problema, Aleix, que dels 15 jugadors, només 3 acaben contracte, i el marge a retallar és relativament petit. Acaben contracte Kuric i Sanli, que tenen un bon contracte, i Mike Toby. I són jugadors que hauràs de substituir d'alguna manera. L'altre cas és el de l'entrenador, que està al voltant dels 4 milions d'euros bruts anuals. Juan Carlos Navarro ha hagut de serenar una mica els ànims. Fa cosa d'uns mesos van acordar deixar el tema de la seva renovació pel final de temporada, dit pel propi Sarunas Jasikevičius, i això serà el que es farà. Amb un afegit, a hores d'ara, diu Navarro, xeràs, o almenys és el que diu, portes en fora, és la primera opció.
De moment és l'opció. No hem parlat amb més entrenadors, però ja et dic, ens hem d'aixecar com sigui i guanyar aquesta lliga i no acabar com vam acabar l'any passat.
Navarro ha recordat que miraran de fer el millor equip possible amb les retallades que han de venir. Si voldria recordar un parell de dades de Xeres a la banqueta, si acaba guanyant la lliga, si l'acaba guanyant, que s'ha de veure, en 3 temporades haurà fet 3 Finals Fours, 2 de 3 lligues ACB i 2 de 3 Copes del Rei. Són els mateixos números que va fer Xavi Pascual entre el 2012 i el 2014. En els anys de la jugoplàstica, a Maito, els números van ser fins i tot pitjors. 3 Finals Fours, 2 de 3 lligues, però només una Copa del Rei. Per posar en context també, és cert que no hi ha Copa d'Europa, que ha sigut una patacada, però també per posar en context l'últim cicle de Cerona Jasikevičius a la banqueta.
Sí, sí, t'havíem vist aquestes dades que donen una mica de context. Anem molt malament de temps, perquè estem ja fora de la una de la matinada, però molt ràpid, amb un sí o amb un no, Correas. Mantindries Saras?
No.
Poc.
Tampoc.
Tampoc? Bo, boníssim. Mirotić?
Jo el mantindria, però entenc que un contracte de 12 milions d'euros és inassumible.
Tampoc.
Tu tampoc, eh? Hòstia.
No. Jo sí, jo soc sí, dels sí, que... Sí, sí. Jo soc dels que... Per mi és el millor jugador d'Europa, tot i que el partit d'ahir és lamentable. I el mantindria, però clar...
Jo relació...
Qualitat-preu, no, eh?
Els 12 milions són inassumibles.
Sí. I demà, que sempre hem estat d'Olimpiakos, de petits, no? Del bàsquet o què?
Sempre.
Sempre, sempre.
De tota la vida.
Dami, de la final hem de saber alguna cosa, que tu has estat pendent avui del Madrid i de l'Olimpiakos.
Bé, que es presenta, jo crec, igual que la semifinal d'ahir, amb el Madrid com a tapat i amb el seu rival, en aquest cas Olympiacos, com a màxim favorit, a ulls de gairebé tothom, no? Aquí ningú s'atreveix a donar, o es decideix, per dir-ho així, a donar el Madrid com a avançador, i el cert és que ja hem vist que el Madrid ho fa, ho torna a fer i ho acaba tornant a fer sempre. Per tant, s'ha d'anar en compte quan parles del Madrid, perquè demà guanyi o perdi tornarà a competir. Olympiacos va patir contra Mònaco, però gràcies a un tercer quart fantàstic es va plantar a la final, en el que és un clàssic del bàsquet europeu amb totes les de la llei. Serà la quarta final de Copa d'Europa entre els dos, 95-2013 i 2015. Olympiacos de la mà d'Espanulis a Londres va guanyar el 2013, el Madrid ha guanyat les altres dues. Escoltem parlant a RAC1 el madridista Sergi Llull aquesta tarda als Alguirio Arena, abans de l'entrenament, parlant de ser ells mateixos demà i tenir personalitat.
Bueno, estem en confiança, estem jugant bé i estem complint els objectius que ens hem anat marcant i bueno, demà hem d'intentar controlar aquestes emocions també, perquè a vegades una extra motivació per jugar males passades en partits així, i hem d'intentar ser nosaltres mateixos i fer un bon partit, jugar una mica millor que ells i guanyar.
El Madrid ja ho sabem, amb les tres baixes amb qui ha acudit aquí a Kaunas, Dec, Poiré i Abussel. Olympiacos amb totes les seves estrelles, l'MVP de la competició, Sacha Vezenkov, amb Foll, el seu gegant particular per mirar de plantar oposició a Tavares, i amb il·lustres veterans com és Lucas, present en l'última Eurolliga que Olympiacos va perdre el 2015 contra el Madrid, o el seu capità Papanikolaou, que valora també a RAC1 la victòria del Madrid contra el Barça. Diu que els blancs mai se'ls pot menys tenir.
Ho parlava amb companys i tots deien: el Barça guanyarà fàcil, i jo els vaig dir: nois, ja sabeu com són aquests partits. Aquests partits són sempre especials i no saps què pot passar. El Madrid mai va deixar de lluitar i va mostrar un gran esperit fins al final del partit. Va jugar millor les últimes possessions i es va notar la seva experiència en aquest tipus de situacions. Que si és un avís per nosaltres, escolta'm, és una final. No pots infravalorar res ni ningú. Sortirem a lluitar, a competir i a donar tot el que puguem en el partit per guanyar.
Fight, you know, and take everything you can from the game.
Demà a les 7, aquest partidàs Olympiacos-Real Madrid. Abans, a les 4 de la tarda, es juga el Barça-Mònaco, el partit que no vol jugar.
Amb 4 vols. No, amb quatre charters que venen des d'Atenes.
Mm-hmm.
Quatre charters que venen des d'Atenes, és a dir, que els gairebé 6.000, 5.500...
Quatre charters més dels que ja hi ha aquí.
Ja, sí, exacte. Ja. És a dir, tenim aquí ara uns 5.500 grecs, li sumes els 1.500 més que vindres, la xifra s'aproparà a 7.000 grecs, que faran que l'ambient que viurà el Madrid demà no sigui fàcil.
I que la tornada ja ens ha inaugurat, que serà complicada, la sortida de l'aeroport de Kaunas.
Agafeu paciència.
És més petit que l'aeroport de Girona, perquè m'entenguis, i que bueno, només hi ha una cinta de recollir maletes, t'ho imagina't, 8.000 grecs o 7.000 grecs, no, si han guanyat és una cosa, si han perdut serà una altra.
Per tancar el comentari, Aleix, tot el que estem comentant ara, també hi té incidència el fet que el Madrid guanyi o no demà. No hauria de tenir res a veure, però que el Madrid guanyi la Copa d'Europa o no, al final també compta en el resum de la temporada. A més, si el Barça guanya la Lliga, per tant, doncs demà hem d'estar atents lògicament esperar que Olympiacos doncs superi el Madrid.
Afina el talismà, que ja l'has afinat molt bé dimecres, a veure si remates bé la setmana màgica del talismà. Va, una abraçada, amics, adeu.
Salut.
Adeu.
Adeu, gràcies. Ferran Correas, Àlex Fintanel, també gràcies, per acompanyar-nos. No patiu molt, no patiu molt demà a les 7 amb aquest Olympiacos Madrid.
Serà maco el partit, serà maco de veure.
No patiu molt, ja ho veureu. Una abraçada, fins la pròxima. Vinga, va, tanquem la tertúlia.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
I ho deixarem aquí, abans les portades, amb l'Arnau Pou. Hola, Arnau.
Bona nit.
Per on comencem?
Després d'aquesta celebració del títol de Lliga, Mundo Deportivo titula Oe, 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 amb una imatge maquíssima de tots els jugadors celebrant com el capità Sergio Busquets aixecava l'últim títol com a blaugrana. El diari Sport, la Liga de Xavi, emportada pel tècnic blaugrana, mantejat per l'equip un cop acabat el partit, i l'Esportiu diu ben vostra aquesta 27a Lliga que ha celebrat avui els jugadors amb l'afició del Camp Nou. I a la premsa de Madrid, el Marca titula Por la undécima, fent referència a la final final de la Final Four de l'Eurolliga d'aquest diumenge contra l'Olympiacos, i per acabar el diari es per la mateixa línia l'último milagro, amb una imatge de Tavares i Slokas amb el trofeu que un dels dos s'emportarà demà a les 7 de la tarda.
Ho viurem aquí, en directe al Superesports. Gràcies, Arnau.
Bona nit.
Gràcies al Daniel Puntí Prats, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. El tu diràs a partir de les 11. Descanseu.
RAC 1 Notícies. Pol Prats.
Bona nit, ara passen 9 minuts de la una. Aquest dissabte la campanya electoral ha estat marcada pels actes centrals de campanya. A Barcelona, el PSC ha retret a Ada Colau haver governat aquest mandat a cop de processos participatius que diuen no acaben en res. Els socialistes, que recordem encara formen part del govern municipal, asseguren que cal prendre decisions i passar de les paraules als fets. Cesc Giró.
Collboni assegura que el PSC és l'opció de fiar en un acte de Ciutat Vella on promet destinar-hi 200 milions d'euros en 6 anys. L'alcaldable socialista reivindica la seva manera de fer política amb propostes i inversions, diu, davant la manca de decisions de l'alcaldessa Colau.
Només amb bla 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 i només amb processos participatius no es millora la vida de la gent.
N'ha parlat acompanyat d'Albert Batlle, representant d'Units per Avançar i actual tinent d'alcalde de Seguretat, que s'ha fet un embolic generacional.
I que ho fem també de la persona que ens pot guiar i que és l'instrument bàsic que ens permetrà fer aquest canvi que ara desitgem, que és l'alcalde Jordi Hereu. Jordi, tot teu! No, perdoneu, és que jo vinc d'un passat. Jo vinc d'un passat. Jordi, aquí tindrem un alcalde que ho farà més també o millor del que vas fer-ho tu. En Jaume Collboni.
Batlle ha retret a Junts que vulgui donar lliçons de seguretat quan va impulsar, diu, algunes de les protestes més incendiàries del procés.
I Esquerra ha repartit a tort i a dret contra el PSC per intentar trencar l'hegemonia dels socialistes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els acusen d'haver-se espanyolitzat i de governar només a favor del govern espanyol. Laia Colomer.
Sí, ha estat l'acte central de campanya que Esquerra ha fet precisament des d'un feu socialista a Cornellà de Llobregat. El diputat del Congrés i alcaldable a Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, diu que el seu temps ha acabat.
I els diem que siguin la meitat només, la meitat de valents, que van ser els nostres avis i les nostres àvies. Perquè no hi ha dret que el PSOE hagi convertit les nostres ciutats en un altre cortijo. Ja vale de senyoritos. Balmón, parlón, tic-tac, tic-tac.
I Marta Rovira els ha acusat de fer servir fins i tot la repressió per intentar impedir que Esquerra guanyi.
I encara sobre el 28M, aquest dissabte al vespre hem conegut una nova enquesta sobre les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. És de NetQuest i la publica el diari Ara. Segons aquest sondeig, Ada Colau guanyaria les eleccions amb 10 regidors, quedaria per davant de Jaume Collboni i Xavier Trias, que en traurien entre 7 i 9 cadascun. Per sota quedaria Ernest Maragall amb 6 i Vox entraria amb força a l'Ajuntament, enduent-se entre 3 i 4 regidors. També entrarien amb 3 regidors la CUP i el PP. Segons el sondeig, per tant, Valents i Ciutadans en quedarien fora. I en clau cultural, aquest dissabte el cinema català ha triomfat a Cannes per partida doble. La catalana Elena Martín ha presentat a la quinzena de cineastes la seva segona pel·lícula, Creatura, un retrat valent sobre la sexualitat femenina. També s'ha presentat amb èxit fora de competició la producció catalana Robot Dreams, el primer film d'animació de Pablo Berger. Anem cap allà, des de Cannes, enviada especial de RAC1, Maria Cusó.
La primera pel·lícula d'Helena Martín, Julia East, va ser tota una declaració d'intencions, i amb Creatura la catalana ha anat un pas més enllà per oferir un retrat punyent i sovint incòmode de la sexualitat femenina, un viatge a través dels tabús i els traumes que volen posar a la llum un tema encara massa silenciat a casa nostra. En parlava Martín a RAC1.
És una pel·li que parla d'una dona que intenta reconnectar amb el plaer, que intenta entendre com funciona el seu desig i quins són els efectes externs i interns que han anat construint les idees que té preconcebudes en relació al seu propi cos i al sexe.
Aquesta nit ha estat la de Martin Scorsese, que ha portat a Cannes l'esperada Killers of the Flower Moon, protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Però qui també s'ha passejat per la catifa vermella és Pablo Berger, que ha captivat el públic de Cannes amb Robot Dreams, tota una oda a l'amistat.
I ara els esports amb l'Arnau Pou.
El Barça ha perdut per 1-2 contra la Real Societat al Camp Nou en un partit on Merino i Sorloth han avançat els donostiarres i Lewandowski ha escurçat les distàncies a les acaballes del partit. Un cop finalitzat els 90 minuts, Sergio Busquets ha rebut el trofeu de Lliga i ha hagut volta d'honor de l'equip al Camp Nou. A més, el tècnic Xavi Hernández ha estat mantejat pels seus jugadors.
Dir-vos que sense vosaltres això no seria el mateix. L'afició, heu estat espectacular tota la temporada. Els que esteu avui aquí, els que estan a casa, els de l'altre dia a la rua, era la gallina de piel. Moltes gràcies. Visca el Barça, visca Catalunya.
Altres resultats aquest dissabte a la Lliga: Girona 1, Villarreal 2, Atlètic de Bilbao 2, Celta 1, Almeria 3, Mallorca 0 i Getafe 1, Elche 1. Aquest diumenge serà el torn de l'Espanyol contra el Rayo Vallecas i ho faran a 4 punts de la salvació. El Manchester City ha estat campió de la Premier després de la derrota de l'Arsenal contra el Nottingham Forest. Els de Guardiola han sumat el seu tercer títol de Lliga consecutiu. I el Barça de futbol sala ha perdut a la pista del Movistar Inter per 5-2 i ha acabat segon a la fase regular. Els blaugrana jugaran als quarts de final del play-off contra el Valdepeñas.
I el temps, aquest diumenge ens llevarem amb un ambient semblant al dels últims dies, amb fred al Pirineu i fresca a la resta del país. Al migdia, per això, la temperatura es recuperarà un parell de graus a ponent i al sud, on hi haurà més estones de sol. A la resta, el cel estarà més ennuvolat i anirà plovisquejant a les comarques de Girona i Barcelona, sobretot a la tarda i al vespre. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RACU.cat i a partir de les 7 del matí, el Via Lliure amb el Xavi Bundó.
Ara escoltareu
els millors moments
del Via Lliure.